Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Supermatí amb en Miquel 40. Tot el que necessites per estar al...
L'Ajuntament de Torroella ha renovat el Pont Vell a l'Estartit i mentre en llegia la notícia em va venir al cap l'any en què es va fer el nou pont d'entrada a Torroella venint de Pals. Els que som de per aquí cada any apel·lem a tot el santoral i a les famílies de polítics, turistes i conductors que en època de bon temps col·lapsen la carretera des de la maleïda entrada fins ben passada la corba del càmping Delfín Verde i ja en aquell punt són habituals les maniobres de conductors que giren cua després de caure en la trampa. Doncs bé, alguns vam celebrar joiosos la notícia que es feia el nou pont d'accés a Torroella i alguns ingenus com jo vam creure que la nova infraestructura es dotaria de dos carrils per sentit permetent a la gent que ve cap a l'Estartit que pogués agilitzar la marxa evitant contribuir a aquella ratera en què es converteix. Finalment, vam veure atònits com el flamant nou pont mantenia un carril per sentit i el nou ample del pont servia per fer-hi vorals per passejar. I en aquella època ens preguntàvem, per passejar? On collons per passejar? Cap a la rotonda? Tot això ve a tomb perquè ja fa un mes i mig, ben bo, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va venir a l'Empordà a fer un Rajoy, és a dir, a prometre inversions en infraestructures a la zona, i els alcaldes de per aquí, tots contents, mentre esperem, i no dubto que així sigui, que la cosa es comenci a moure. Dono per fet que aquest estiu res no canviarà, però esperem que la pasterada que el conseller, que per cert no se'ns vol posar el telèfon, va comprometre, estigui lligada i ben lligada, perquè en matèria política venen temps moguts i ja en parlarem on serem quan tot això s'hagi de començar a projectar i executar. Mentrestant, seguirem fent la cua de Torroella fins al Delfín Verde mentre reneguem i apel·lem als familiars dels responsables del Cidral. Almenys en tot això hi ha una cosa bona, però just allà Ràdio Capital s'hi sent tan bé que és ben bé un gust, tu. Són les 8 del matí i 2 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM a Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, que com cada dia ens porta la previsió del temps, Martí.
Bon dia. Comencem la setmana amb un dia assolellat, amb algun núvol baix que pot aparèixer a primera hora del matí, però que ràpidament es fondrà per deixar-nos unes bones temperatures de fins a 26 graus de màxima i la mínima, que es mantindrà baixa, als 5 graus. I és que el contrast tèrmic entre el dia i la nit es fa notar. La tònica de tota aquesta setmana serà força similar, amb ambient assolellat i bones temperatures.
Doncs per bones temperatures, les que tenim a aquesta hora del matí, 6 graus positius, que compartim a Torroella, a Pals, a Sant Feliu de Guíxols, a Albons, a Monells, a Platja d'Aro, a Santa Cristina o a Palafrugell. 6 graus, dèiem. En aquest matí, avui és dilluns, avui és 10 d'abril del 2017. Comencem! I com no pot ser d'una altra manera, comencem amb el repàs a la informació més pròxima. Resum de les notícies del Baix Empordà que, com cada dia, ens porten en Toni Celles i la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia, al Supermatí.
Pla de seguretat a la Bisbal per evitar més ocupacions, Toni.
Bon dia. La Bisbal d'Empordà ha posat en marxa un pla de seguretat per intentar evitar més ocupacions d'habitatges al municipi. És una iniciativa conjunta de policia local, Mossos d'Esquadra i veïns de finques afectades per poder detectar l'entrada il·legal de seguida que sigui possible. L'objectiu és actuar en les primeres 24 hores des que s'ocupa un habitatge, perquè així la policia pot intervenir abans que hagi de fer-ho el jutge i el procés per fer fora els inquilins s'allargui o es bloquegi.
Aquest pla respon a les inquietuds de l'Ajuntament de la Bisbal perquè el consistori ha detectat nous casos d'ocupacions en domicilis particulars. La regidora de Drets Socials, Maite Bravo, ja va alertar recentment a Ràdio Capital de com estava evolucionant el problema de les ocupacions que havia entrat en pràctiques de tipus mafiós.
De problema legal, perquè com que hi ha un buit legal, no hi ha penes, diguem-ne, per les persones que estan ocupant una propietat que no és seva. Per tant, aquest buit legal el que ha fet és que s'hagi produït una part d'ocupació oportunista i encara ara comença una tercera onada d'ocupacions que podríem dir-li salvatges ja, que fins i tot estan intentant ocupar habitatges de particulars.
Per altra banda, el consistori ha iniciat un procés en coordinació amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Empordà per regularitzar la situació d'aquelles famílies amb necessitats que han ocupat un pis d'una entitat bancària cedit a la Generalitat. L'Ajuntament de la Bisbal té confirmades una quarantena d'ocupacions, però creu que podrien ser més de 60.
Es compleixen 15 anys de mobilitzacions de Salvem l'Empordà.
L'entitat ecologista i Eden Salvem l'Empordà celebra 15 anys de lluita en defensa del territori. Ho fa amb la campanya Som Empordà. L'objectiu és commemorar l'efemèride, però també recordar les actuacions realitzades i fer una crida per captar nous socis. Salvem l'Empordà assegura que en els darrers anys les despeses dels processos judicials i de manteniment de l'entitat han augmentat. En canvi, ha patit una reducció dràstica dels ajuts públics.
L'objectiu dels ecologistes és aconseguir noves aportacions per ser autosuficient econòmicament. Per això han programat un seguit d'activitats que s'iniciaran per Sant Jordi a la ciutat de Figueres i que s'allargaran fins al 17 de juny amb una festa final d'aniversari a Castelló d'Empúries. La IAE d'En Salvem l'Empordà va iniciar les seves mobilitzacions el juny del 2002. Entre les seves fites en aquests 15 anys hi ha el Pla Director Territorial de l'Empordà o la paralització de projectes com el Fluvià Marina a Castelló d'Empúries, un golf a Vilanera, a l'Escala, i una urbanització a Cap Ras, a Llançà.
Gràcies, perdona, Sílvia. Els habitatges d'ús turístic aporten 25 milions d'euros a Calonge, Sant Antoni.
Un estudi realitzat per l'organització de la Fira Expo Habitat xifra en més de 25 milions d'euros l'impacte que els habitatges d'ús turístic tenen sobre el producte interior brut del municipi. Això és un 12% del total del PIB. L'estudi xifra en 2.000 el nombre d'habitatges d'aquesta tipologia, dels quals 1.200 corresponen a apartaments i 800 a cases amb jardí.
L'impacte econòmic d'aquests apartaments i cases correspon sobretot a la renda obtinguda pel lloguer. L'estudi també calcula l'impacte econòmic sobre sectors vinculats a aquesta activitat, com el servei domèstic o els serveis de jardineria i manteniment de piscines. L'estudi ha estat elaborat per Expo Habitat, la Fira d'Habitatge i Serveis de Calonge, Sant Antoni, amb les dades de la Guia Oficial d'Establiments Turístics de la Generalitat i amb la informació de les agències immobiliàries. La Fira Expo Habitat torna a Calonge, Sant Antoni, després de 9 anys de la darrera edició. Es farà al Palau Firal de Sant Antoni els dies 29, 30 d'abril i 1 de maig, amb una superfície expositiva de més de 2.000 metres quadrats.
Ara són les 8 del matí i 7 minuts. Enllesteixen la restauració ambiental de la darrera parcel·la de l'antiga urbanització de la Platera a l'Estartit.
El projecte Life Platera haurà enllestit els propers dies la restauració ambiental de la darrera parcel·la de l'antiga urbanització, emplaçada al sector nord. Fins ara s'hi dipositaven els materials extrets els mesos anteriors durant les obres de desurbanització de la resta de l'espai que s'acumulaven per al tractament previ al seu destí final. Bona part d'aquests materials s'han utilitzat per millorar camins municipals. La resta l'han traslladat a una planta de reciclatge.
Passat Setmana Santa es faran diverses actuacions de millora del drenatge de l'aigua juntament amb algunes plantacions de tamariu. Un cop enllestit, s'haurà acabat gairebé un 95% de la fase de creació de llacunes costaneres, que és la més important del conjunt del projecte Life Platera. S'hi destina 1.360.000 euros. El Life Platera és un projecte amb finançament europeu per la desurbanització i la recuperació de la funcionalitat ecològica en els sistemes costaners de la Platera. Té un pressupost global de més de 2,5 milions d'euros.
I acabem, hi ha satisfacció a Pals per la primera mostra divulgativa de l'arròs.
En el marc de la 24a edició de la promoció gastronòmica Pals i la cuina de l'arròs, la vila ha acollit aquest cap de setmana la primera mostra divulgativa de l'arròs de Pals. La idea va sorgir de la interacció entre l'Ajuntament, els productors i els restaurants de la zona amb la voluntat d'incloure una proposta de caràcter divulgatiu dins dels actes de la campanya gastronòmica.
L'alcaldessa de Pals, Sílvia Monar, ha destacat a Ràdio Capital la bona acollida que ha tingut aquesta primera mostra divulgativa. Monar ha explicat l'objectiu de la proposta, que s'allunya d'una fira i aposta per la divulgació i els tallers.
I al fer aquesta planificació, doncs, vam considerar que podíem fer una mostra divulgativa de l'arròs de Pals. Sortint una mica del que és la vessant firetàs de degustacions, com és una fira tradicional, sinó que volem ser en plan més educatiu i que la gent vingui a veure com es cuina i fer una petita degustació. Es tracta de que la gent després vagi a dinar en els restaurants, 17 restaurants a la campanya, i que tenen molt bons arrossos a tot el poble.
Sílvia Monar apunta que la mostra divulgativa forma part d'un projecte col·lectiu, cultural, econòmic i identitari vinculat al món de l'arròs. Pals ha acollit al llarg del cap de setmana mostres de degustacions, conferències, tallers de cuina i un ampli i variat programa d'activitats amb l'arròs com a protagonista.
Això és tot per ara. Tornem amb el resum de l'actualitat més pròxima quan faltin uns 10 minuts per les 9. Fins després.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Passen 9 minuts de les 8 del matí. I el passeig pel resum de l'actualitat no s'acaba aquí, el Supermatí. Ara completem amb obrint el focus. Perquè volem saber, volem conèixer la resta d'informacions que han passat o que s'han succeït a la resta de Catalunya, Espanya i el món.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Ha mort l'exministre Carme Chacón, Dani Cortés.
Bon dia. La notícia de la seva mort a causa d'una aturada cardíaca es va saber ahir. Chacón va ser ministre d'Habitatge i de Defensa les dues legislatures de José Luis Rodríguez Zapatero. Va ser la primera dona a fer-se càrrec del Ministeri de Defensa, encara més important pel fet que aleshores estava embarassada. La seva carrera política va tenir alts i baixos. Va fer història en unes eleccions en dues ocasions. El 2008, quan va aconseguir el millor resultat d'un partit català a unes eleccions generals amb 25 diputats, i el 2015, quan el PSC, amb ell al capdavant, va treure el seu pitjor resultat històric. L'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, va ser company seu al Congrés dels Diputats.
Jo la cara me la coneixia personalment, perquè vaig coincidir amb ell a Madrid de diputat, i a més eren companys de l'executiva del partit a nivell nacional, i per tant, un cop molt fort, a més, perquè hi havia esperat, no? No te penses mai que amb 46 anys
un doble atemptat a Egipte perpetrat i reivindicat per l'Estat Islàmic.
Dos atacs al mateix dia amb bomba contra els coptes a Egipte. Dos atemptats que haurien estat perpetrats per terroristes suïcides. El primer a l'església de Sant Jordi, a la localitat de Tanta, i el segon a la catedral de Sant Marc d'Alexandria.
Els mediadors del desarmament d'ETA declaren davant la justícia francesa.
Els jutges els prenen declaració com a testimonis, tant els verificadors com els observadors que eren els zulos on s'amagava l'arsenal. Volen obtenir més detalls sobre les armes i qui les va facilitar. Les citacions arriben després que els verificadors van ser els encarregats d'informar la Fiscalia de Baiona on eren els 8 amagatalls d'armes de l'organització.
Són les 8 del matí i 12 minuts. Hi ha un doble incendi al port del Fòrum de Barcelona.
S'han cremat 6 vaixells i han quedat afectats 4 més. Serveis socials ha atès una vintena de persones que estaven passant la nit als vaixells cremats. Encara es desconeix quin ha estat l'origen del foc. Bombers ha enviat el seu grup d'investigació per saber què ha passat.
I el sospitós de l'atac a Estocolm tenia un ordre de deportació.
Asseguren que era un home que el 2014 va demanar la residència al país i se li va denegar. Estava buscat per un ordre de desaparició. Mentrestant, a Suècia hi ha indignació amb el centre comercial contra el que es va estavellar el camió del terrorista. Havien anunciat un descompte del 50% en els productes que s'havien fet malbé durant l'atac. Després de la pressió ciutadana, han retirat la campanya.
Són les 8 del matí, 12 minuts. Gràcies, Dani Cortés. Seguim. Ara anem directament llançats cap als esports. Perquè avui és dilluns i com cada dilluns des de Ràdio Bisbal, en Joan Baixeres repassem l'última hora de l'actualitat esportiva del cap de setmana.
Supermatí.
Resultats destacats del cap de setmana, Joan Baixeres. Bon dia.
Gran victòria del Palamós Club de Futbol, que derrotava ahir diumenge el Manlleu per 3 gols a 1. El degà de Catalunya suma ja 48 punts, empatat amb el sisè, l'Escó. El Bisbal Bàsquet s'emporta el duel contra el segon classificat, el Sant Josep de Badalona. Un ajustat 65-66 els deixa encara amb el comodí del play-off de descens. Aquest diumenge acabava a Upallac la Tsunap Betet Extrem. La renovada edició del campionat finalitzava amb èxit total de participació i amb el triomf absolut de Julien Zubero. I per acabar, després de 3 dies intensos de regata, Carlos Martínez i Mónica Azón s'enduien el triomf altra vegada de l'Euromasters Cup, celebrat aquests últims dies a Calella de Palafrugell.
Hi ha moviments de tercera catalana abans de Setmana Santa, Joan.
Jornada intensa dels equips baix empordanesos a tercera catalana. Els 4 duels claus que celebraven aquest diumenge van ser decisius per marcar la línia del que queda de temporada. L'Atlètic Bisbalenc guanyava per 3 gols a 0 al Marc Cadalà amb el segon classificat. La victòria els col·loca 8ens amb 38 punts. L'Albons i el Monell s'enduien els 3 punts dels seus respectius enfrontaments on es jugaven a entrar en posicions de play-off de descens. 4-2 guanyava a casa l'Albons contra el Vilabertran i el Monells a domicili s'enduia el març per 3-1 davant el Bàscara. La única derrota de la jornada era del Torroella, que perdia a casa per 0-2 contra l'Empúria Brava Castelló. Els visitants han pres el lloc en el classificatori, deixant el Torroella novè amb 36 punts.
Gràcies, Joan Baixeres, des de Ràdio Bisbal, amb aquest repàs exhaustiu a la informació esportiva generada aquest cap de setmana. És gairebé 8:15 del matí. I, com sempre, recordeu que totes aquestes notícies les podeu trobar degudament actualitzades i ampliades a través del nostre portal de notícies. radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
8:15, temps per l'agenda. Agenda que, com sempre, com cada dia, porta puntualment en David Parreño a punt, repassant les principals activitats que passen a casa nostra.
Supermatí.
Estem a pocs dies per l'entrebancada de Palafrugell.
Encara estan obertes les inscripcions per la tercera entrebancada, aquesta cursa popular d'obstacles de Palafrugell, que tindrà lloc aquest diumenge. Són 7,5 km plens d'obstacles, amb sortida i arribada al recinte final de Palafrugell. Hi ha temps per inscriure's fins aquest dijous, i s'ha de fer a través del web del Club Atlètic Palafrugell.
Seguim, hi ha un berenar literari a la llibreria El Cucut de Torroella.
És un dels actes previs de Sant Jordi i us podreu apuntar aquesta data, aquest dijous, a partir de 4:45 de la tarda. Ja és el 7è any que la llibreria El Cucut de Torroella organitza aquest berenar literari amb tot d'autors importants de Catalunya. Hi haurà, per exemple, Xavier Bosch, Rafael Nadal, Vicenç Pagès i Jordà, Marc Bosch o Elisenda Roca. Tots ells podran parlar amb els lectors que no es puguin esperar per Sant Jordi.
I acabem l'agenda amb un club de matemàtiques.
Sí, una sessió a càrrec de Xavier Valls que tindrà lloc a la biblioteca de Palafrugell a 6:45 de la tarda.
Gràcies, David Parreño. 1:45 de nou del matí, temps pel comentari. Comentari que en la seva edició d'avui dilluns ens porta en Paulí Martí.
El traçat d'una línia d'alta tensió de 20 quilòmetres de longitud i amb 74 torres per part d'Endesa connectarà les subestacions de Juià, Gironès i Bellcaire d'Empordà, Baix Empordà, a partir del mes de juny, amb l'objectiu de millorar el subministrament de la Costa Brava els mesos de més demanda a fi d'evitar saturacions i talls de llum. Una torre alta com un bloc de pisos de 6 plantes, d'uns 30 metres d'alçada, es va instal·lar a principis d'abril a Verges. Així doncs, tan sols en queda una per col·locar i els operaris es dediquen ja a acabar de passar torrejat en uns treballs que compten amb un pressupost de 5,3 milions d'euros. La companyia afirma que la nova instal·lació incorpora, entre cometes, mesures ambientals, com ara el color d'algunes torres que queden camuflades en l'entorn, o bé dispositius de protecció per a les aus i la fauna, ja que els suports més propers al riu Ter estan equipats amb elements antielectrocució. Així mateix, al tram de Bellcaire, Endesa hi ha instal·lat elements que redueixen el soroll, i el de Foixà, Baix Empordà, s'ha aprofitat el nou traçat per desmantellar una antiga línia mitjana tensió de 2 quilòmetres de longitud. A la subestació de Bellcaire, Endesa ja hi va fer una inversió l'any 2014 per tal que fos més potent i que va permetre de millorar el servei a més de 20.000 veïns dels municipis d'Albons, Bellcaire, Colomers, Foixà, Fontanilles, Flaçà, Gualta, Jafre, La Tallada, Torrella de Montgrí, Ullà, Verges, L'Escala i Viladamat. Vist tot plegat, ens venen algunes preguntes al cap. On ha anat a parar l'associació que estava en contra de l'AMAT? Com es justifiquen els abusius increments de les tarifes de la llum, tenint en compte les inversions i beneficis de les companyies elèctriques? Quan s'aclariran els conceptes ambigus del rebut de la llum? Per què en casos de pobresa energètica assumeixen les despeses l'administració local o nacional i no les companyies? Per què no s'exigeix a les companyies la inversió en energies renovables, subvencionades, si cal, com passa als països de referència a Europa? I, molt important, com és que no regula el soterrament de les línies enfront al gran impacte mediambiental i visual de les instal·lacions en superfície? Els usuaris ens urgeix que en un termini breu puguem donar resposta, almenys, a alguna d'aquestes qüestions. Bon dia i fins la propera.
El comentari d'avui d'en Pauli Martí, destinat o adreçat a parlar sobre aquesta MAT. De seguida, és ara mateix 4:05 de nou, de seguida, deia, parlem amb l'Anna Maria Mercader, que és la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Torroella. Serà res, en mig minut.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Senyora Anna Maria Mercader, bon dia.
Hola, bon dia.
Com avançàvem fa res un moment, l'Anna Maria Mercader és la regidora de Cultura de Torroella de Montgrí. Volem parlar amb ella arran de la celebració dels 10 anys de la Biblioteca Pere Blasi del municipi. Abans, però, fem un resum del tema amb en David Parranyó. David.
Doncs sí, Miquel, Anna Maria Mercader és la regidora de Cultura de Torroella des de fa alguns mesos, ho és, en substitució de Jordi Regincós, que ho va deixar per motius personals. És un any d'aniversari pel que fa als equipaments culturals de Torroella, perquè la Biblioteca Pere Blasi fa 10 anys, aquest 2017.
Senyora Mercader, d'entrada, felicitats per aquests 10 anys de biblioteca.
Moltes gràcies.
Escolti, vostè ha, entre cometes, heretat aquesta àrea de cultura d'en Jordi Regincós. Com se l'ha trobada?
Bé, me l'he trobat, la veritat, molt endreçada, molt ordenada, molt al dia. En Jordi és una persona, doncs, això, molt, molt ordenada, molt metòdica, i l'àrea, doncs, me l'he trobat perfecta, en perfectes condicions.
Escolti, en aquests 10 anys han passat per aquesta biblioteca, si no m'equivoco, més de 500.000 de persones, això és així?
Sí.
Escolti, es fa realitat aquella màxima que en diuen alguns, que les biblioteques són una de les principals estructures d'estat en matèria cultural que té el país?
Sí, per nosaltres la veritat és que estem complint els objectius de des de fa 10 anys del municipi. És una biblioteca que és intercomarcal, diguem, perquè és l'única que hi ha entremig de tots els municipis que ens envolten. Uh-huh. Llavors, entre altres, per això aconseguim tenir tanta audiència.
Uh-huh. Quin és el percentatge o el grau d'utilització de la biblioteca que fa la gent de Torroella respecte a la resta de pobles del voltant, i quins són aquests pobles que, diguem-ne, són, entre cometes, subministradors de públic de la biblioteca?
A veure, els vilatans són els que més utilitat n'hi donen, entre un 85 i un 90%. Mm. Llavors, els altres municipis són Ullà, són Gualta, són Serra, són Fontanilles, tots aquests petits nuclis que tenim al voltant. I ara l'Estartit, per exemple, ara tenim un espai de lectura, però a partir de l'any que ve podrem inaugurar la nova biblioteca de l'Estartit. Llavors en tindrem dues biblioteques en dos nuclis i un mateix municipi.
Mm-hmm. Escolti, les biblioteques ja fa temps que afronten el repte de seguir mantenint i captant públic, i a partir d'aquí, i a partir d'aquesta idea, comencen a generar nova oferta, no? Diguem-ne, des de l'oferiment d'altres tipus de lectures, per exemple, portant-nos al còmic, fins a altres tipus de serveis que passen per connexions a internet, organització d'activitats. Com s'encaixa això en un espai en el que se suposa que s'hi va per estar tranquil i en silenci i per llegir, vaja?
Bé, el tema, les biblioteques, doncs, precisament, ha canviat molt, això. Jo recordo també quan era joveneta, que anava a la biblioteca per fer els meus treballs, els meus estudis. Uh-huh. Realment hi havies d'estar en total silenci. I avui en dia vas a la biblioteca, no és que hi hagi molta fressa, però ara hi han diferents activitats per tal que la gent segueixi anant, segueixi estant còmoda a la biblioteca. I, per exemple, com altres activitats, de, totes són de promoció cultural, evidentment, no?
Sí, sí.
Tenim les hores del conte infantil, tenim xerrades, fem conferències, fem presentacions, també fem visites de formació d'usuaris. Per exemple, aquest hivern, deu fer un mes i mig, també vam organitzar una jornada de com saber moure's amb el mòbil a les xarxes, al Twitter, a l'Insta. S'hi va apuntar bastanta gent de més de 55 anys. Uh-huh. O sigui, ens estem movent en aquests altres tipus d'activitats per tal que la gent segueixi anant a la biblioteca. Després també quant al tema de llibres electrònics, doncs també fem préstec de llibres electrònics amb la plataforma eBiblio.
Sí.
Digui,
acabi, acabi.
No, que estem generant, estem buscant sempre noves formes, noves fórmules per poder continuar amb la biblioteca a l'alça, no? A l'alçada.
D'un temps cap aquí s'organitzen activitats també relacionades, per exemple, amb el teatre, no? Aprendre a llegir textos de teatre o fer fins i tot lectures en veu alta de textos de teatre a les biblioteques. És una mica aquesta manera de fer accions creuades amb altres disciplines culturals, la manera d'augmentar el públic que vinguin o que vagin als equipaments culturals, siguin biblioteques o no, ara ja.
Sí. Sí, a Torroella en això també hi donem molta importància. Nosaltres intentem que totes les àrees actuïn així de manera transversal, no? Per exemple, ara el dia 23, que és el dia que es va inaugurar, el 23 d'abril, és el dia que exactament es va inaugurar la biblioteca fa 10 anys, a més dels parlaments protocolaris, després iniciarem una ruta que se'n diu Torroella en vers. I bueno, doncs en diferents entorns de la vila anirem la gent anirà recitant versos. Hi haurà gent de l'escola d'adults.
Sí.
Hi haurà gent d'alumnes de les escoles del poble. I després també, veus, actuarà l'escola de música i farà alguna participació en música.
Uh-huh.
I aportarà música. Després també hi haurà algun racó en algun espai del municipi que hi haurà algun moment teatralitzat. També hi haurà la secció de teatre del municipi. I així d'aquesta manera és com intentem enriquir tot el que és l'entorn cultural, no?
Senyora Mercader, vostè em deia fa un moment la biblioteca la vam inaugurar el 23 d'abril. Vivim en un país en el que el 23 d'abril i l'11 de setembre són allò com les dues dates oficials d'inaugurar coses. És un repte desestacionalitzar el que passa també en matèria cultural als pobles de casa nostra, i en aquest sentit jo em pregunto, el Festival de Torroella, que és sense cap mena de dubte un dels grans esdeveniments culturals de la comarca i que passa al mes de l'estiu, què es pot fer per donar-li continuïtat a l'afluència de públic o a l'afluència de gent que va veure activitats culturals durant la resta de l'any?
Bé, a Torroella ja hi estem treballant amb això a fons. Estem fent programació anual a l'Espai Ter.
Mhm.
Ara que me parla del Festival de Música, el Festival de Música que es fa a l'estiu, doncs des d'aquest hivern, i ja fa anys, però des d'aquest hivern a l'Espai Ter s'estan programant altres actuacions. Per exemple, aquest hivern s'han programat 12 actuacions de música a l'Espai Ter.
Uh-huh.
I, per exemple, també l'Escola de Música fan el Festival de Nadal de Música i també el fan a l'Espai Ter i també el fan teatralitzat, o sigui, fan una mica de teatre i canten.
Uh-huh.
Nadales i així. I l'Escola Municipal de Torroella, el Guillem del Montgrí, també fa el mateix. Per Nadal fa la Festa de Nadal i també fa una mica de teatre i també ho fa a l'Espai Ter. perquè els nanos puguin estar un dia sobre l'escenari i veure, sentir-se importants, no? Importantíssims.
Parlàvem amb Antoni Rovires ara fa uns dies, que és el director de l'Espai Ter, i Antoni ens explicava la nostra vocació, i em deia una mica el mateix que vostè m'ha dit sobre la biblioteca, eh? Em deia, la nostra vocació és acabar sent un espai de referència de tots els pobles de la zona del Baix Ter. Això va camí de ser així, això?
Sí, estem treballant amb els diferents pobles per els hi promocionem, els hi oferim els espectacles que tenim i mirem de fer contactes perquè la gent pugui venir cap a Torroella, ja sigui amb autocars o... Bueno, ho estem treballant, ho estem organitzant.
Escolti, jo tinc una obsessió, que és que dels equipaments culturals que hi ha al Baix Empordà, diguem-ne d'equipaments escènics, estem parlant, eh? Teatre de Palafrugell, el Mundial de la Bisbal, la Gorga de Palamós, el de Sant Feliu de Guíxols, l'Espai Ter de Torroella, jo tinc l'obsessió que els pobles del Baix Empordà s'haurien de posar una mica d'acord, primer, per no coincidir en la programació dels mateixos espectacles, que en algun cas s'ha pogut donar certa duplicitat, i segon, perquè cadascun d'aquests equipaments s'especialitzi de manera que es puguin fer programacions, no sé si compartides, però vaja, que cadascun d'aquests equipaments sigui un equipament d'àmbit comarcal, és a dir, el de Torroella, que té en Torroella allò una incidència molt forta al pes de la música clàssica, que es convertís en l'equipament de referència per aquest gènere, o el Teatre La Gorga de Palamós, que ho fos pel teatre, diguem-ne, professional, per entendre's. No sé com veuria vostè aquesta idea.
Són idees que tenim sobre la taula i també les estem treballant, eh? Perquè té raó amb això. Nosaltres, quan fem la programació, doncs intentem també assabentar-nos de les programacions dels altres teatres, precisament per no duplicar per no duplicar, eh? Ara, per exemple, aquí a l'Espai Ter, com a novetat, el proper dissabte, aquest dissabte que ve, fem un espectacle sense grades, o sigui, tothom de peu dret, a dintre l'Espai Ter, uh-huh. I venen els Manel, eh? Serà un concert a dintre.
Que a més estic, vaja, gairebé 100% convençut que deu estar gairebé ple el concert.
Sí, hi ha cap un miler de persones. Uh-huh. De moment, sí. El que passa que al ser un cap de setmana així un pont, no? Que molta gent marxa, molta gent ve, doncs estem a veure, segur que hi haurà gent d'última hora. Uh-huh. Eh?
Regidora, hi ha també a Torroella un equipament capdalt, que és aquest museu de la Mediterrània. Quin és l'índex d'ocupació que té aquest museu en termes de visites i què podem fer perquè sigui un espai molt més reivindicat també a nivell comarcal?
Bé, el Museu de la Mediterrània, estadísticament, cada any anem augmentant els usuaris. Eh? Per exemple, aquest any passat, a més aquest espai, aquest any passat, hi van haver 10.959 persones que el van visitar perquè es varen programar 144 activitats, ja si fora, activitats no programades des del museu, això vol dir activitats programades des d'escoles, entitats, públic particular, empreses de la vila o de la comarca. Vull dir, ja ho estem aconseguint, això. És un museu que, a més de ser museu, tenim l'auditori, tenim uns espais que ens permet poder-nos obrir al poble, no? Uh-huh. Al poble i a l'entorn, tot el que és la zona del Baix Ter, diguem. Sí, i amb això hi estem també treballant, i la veritat és que estem molt contents de les dades, eh, que hem obtingut aquest any passat, i ara doncs continuem amb aquest... en aquests termes.
Mm-hmm. Senyora Mercader, parlant un dia amb l'alcalde, amb el senyor Rufí, ens explicava que hi ha la voluntat de refer o reurbanitzar, reurbanitzar no seria la paraula, però vaja, refer una mica el centre històric per refer el nucli comercial de Torroella. Quin pes hi pot tenir la cultura en aquest reclam de Torroella per la resta de pobles?
Bé, amb la cultura seria dintre el patrimoni. Doncs nosaltres estem fent aquestes labors i el que fem és donar-li una importància, per exemple, un punt neuràlgic com és la plaça del Lledoner, que passat l'estiu es faran les obres, doncs des de Patrimoni, aquí des del Museu de la Mediterrània, el que s'ha fet és un estudi de, i se li don uns, s'explica quina entrada de poble era aquesta en el temps antic, i llavors el que es farà serà posar una pancarta explicant que aquesta entrada era l'entrada est del poble, l'entrada de mar, i s'explicarà tot això, eh? I a més es procura que quan es fan les obres doncs es tingui en compte tot això, es tingui en compte el tipus de pavimentació, totes aquestes eines per tal d'integrar-ho, eh? Al nucli antic.
Anna Maria Mercader, regidora de Cultura de Torroella de Montgrí, l'Estartit, gràcies per atendre la nostra trucada i seguirem, com no pot ser d'una altra manera, de prop de tota l'activitat que generen en aquests equipaments que, com dèiem, crec que són capdals no només pel poble, sinó també a nivell de la comarca. Gràcies, per tant, per atendre'ns.
A vosaltres, i enhorabona pel Premi RAC que us varen donar la setmana passada.
Moltes gràcies.
Eh?
Moltes gràcies. Ens va fer molt feliços, la veritat.
Home, ja m'ho penso.
De passada la convido a que visiti l'exposició que vam fer retrospectiva sobre Radio Liberty en el moment que es torni a obrir l'equipament de Cala Pruna, ara coincidint amb el bon temps.
Molt bé, així ho faré.
Que vagi Vinga. Molt bé, bon dia.
Gràcies, adéu.
2:05 i 6 minuts de 9 del matí. Esteu escoltant el Supermatí.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it down.
Supermatí.
Miro les estrelles, se'n va de lit, però també entenc que jo, si fos per elles, em podria estar purint a l'infern. En canvi, aquí, a la terra, la indiferència no és el principal. Hem de tema dels homes, de les dones i dels animals. Com ens sentiríem si cremessin els astres amb una passió no corresposta per nosaltres? Si no pot haver-hi igual estima, si no podem sentir el mateix amor, deixeu que sigui jo. Deixeu que sigui jo qui més estima dels dos. Tan admirador com crec que sóc. Estrelles aquí sé que interesso ben poc. Tampoc ara que les veig podria dir que n'hagi enyorat alguna des d'aquest matí. Com ens sentiríem si cremessin els astres amb una passió no corresposta per nosaltres? Si no pot haver-hi igual estima, si no podem sentir el mateix amor, deixeu que sigui jo. Deixeu que sigui jo qui més estima dels dos. Si totes haguessin de desaparèixer o de morir, hauria d'aprendre a mirar cap a un cel buit i veure en l'absolut de foscor quelcom gloriós. Tot i que això em costaria una mica més d'un dia o dos, una mica més d'un dia o dos, una mica més d'un dia o dos, una mica més, una mica més.
Hem obert el segon bloc del programa amb un dels grans hits de la dècada dels 90, el Wonderwall dels Oasis, la banda dels germans Gallagher, el supermatí d'avui. I seguim escoltant el més nou de la banda Mishima. Han presentat nou disc just la setmana passada i aquí el supermatí d'avui hi sona aquesta, que és la seva primera cançó que porta per títol Qui més estima. Seguim a la dècada dels 90, que a vegades ens posem nostàlgics i ens ve de gust recuperar cançons que van ser en el seu dia hits. Aquesta es diu You Are the Universe, forma part del repertori dels Brand New Heavies.
You're the future.
Driver, not a passenger in life. And if you're ready, you won't have to try.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
I only got you in my stories, and you know I tell them right. I remember you and I when I'm awake at night. So give it up for fallen glory, I never got to say goodbye. I wish I could ask for just a bit more time. Every step I take, you used to lead the way. Now I'm terrified to face it on my own. You're not there to celebrate the man that you made. You're not there to share in my success and mistakes. Is it fair? You'll never know the person I'll be. You're not there with me. Though I know that you're not there, I still write you all these songs. It's like you got the right to know what's going on. As I struggle to remember how you used to look and sound, at times I still think I can spot you in the crowd. Every step I take, you used to lead the way. Now I'm terrified to face it on my own. You're not there to celebrate the man that you made. You're not there to share in my success and mistakes. Is it
Graham sona al Supermatí amb aquesta versió una mica refregida, la versió que s'ha fet servir per l'última pel·lícula d'en Grey, aquest de 50 ombres més fosques. Els han fet aquesta versió una mica més mig temps amb allò un ritme d'upstep. I a punt de tancar el programa d'avui aquí al Supermatí, després de repassar 3 o 4 cançons que no estan mai de més per acabar-nos de despertar, dèiem, estem a punt de tancar el programa amb un últim repàs informatiu del dia. Abans, però, fem una petita pausa.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Les 8:52 minuts, marxem. Però abans ens ocupem de fer un últim repàs a l'actualitat més pròxima amb en Toni Celles i la Sílvia Pedret.
Supermatí.
Pla de seguretat a la Bisbal per evitar més ocupacions, Toni.
Bon dia. La Bisbal d'Empordà ha posat en marxa un pla de seguretat per intentar evitar més ocupacions d'habitatges al municipi. És una iniciativa conjunta de policia local, Mossos d'Esquadra i veïns de finques afectades per poder detectar l'entrada il·legal de seguida que sigui possible. L'objectiu és actuar en les primeres 24 hores des que s'ocupa un habitatge, perquè així la policia pot intervenir abans que hagi de fer-ho al jutge i el procés per fer fora els inquilins s'allargui o es bloquegi.
Aquest pla respon a les inquietuds de l'Ajuntament de la Bisbal perquè el consistori ha detectat nous casos d'ocupacions en domicilis particulars. La regidora de Drets Socials, Maite Bravo, ja va alertar recentment a Ràdio Capital de com estava evolucionant el problema de les ocupacions, que havia entrat en pràctiques de tipus mafiós.
De problema legal, perquè com que hi ha un buit legal no hi ha penes, diguem-ne, per les persones que estan ocupant una propietat que no és seva. Per tant, aquest buit legal el que ha fet és que s'hagi produït una part d'ocupació oportunista i encara ara comença una tercera onada d'ocupacions que podríem dir-li salvatges ja, que fins i tot estan intentant ocupar habitatges de particulars.
Per altra banda, el consistori ha iniciat un procés en coordinació amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Empordà per regularitzar la situació d'aquelles famílies amb necessitats que han ocupat un pis d'una entitat bancària cedit a la Generalitat. L'Ajuntament de la Bisbal té confirmades una quarantena d'ocupacions, però creu que podrien ser més de 60.
Es compleixen els 15 anys de mobilitzacions de la plataforma Salvem l'Empordà.
L'entitat ecologista i Eden Salvem l'Empordà celebra 15 anys de lluita en defensa del territori. Ho fa amb la campanya Som Empordà. L'objectiu és commemorar l'efemèride, però també recordar les actuacions realitzades i fer una crida per captar nous socis. Salvem l'Empordà assegura que en els darrers anys les despeses dels processos judicials i de manteniment de l'entitat han augmentat. En canvi, ha patit una reducció dràstica dels ajuts públics.
L'objectiu dels ecologistes és aconseguir noves aportacions per ser autosuficient econòmicament. Per això han programat un seguit d'activitats que s'iniciaran per Sant Jordi a la ciutat de Figueres i que s'allargaran fins al 17 de juny amb una festa final d'aniversari a Castelló d'Empúries. La IAE d'En Salvem l'Empordà va iniciar les seves mobilitzacions el juny del 2002. Entre les seves fites en aquests 15 anys hi ha el Pla Director Territorial de l'Empordà o la paralització de projectes com el Fluvià Marina a Castelló d'Empúries, un golf a Vilanera, a l'Escala, i una urbanització a Cap Ras, a Llançà.
Els habitatges d'ús turístic aporten 25 milions d'euros a Calonja.
Un estudi realitzat per l'organització de la Fira Expo Habitat xifra en més de 25 milions d'euros l'impacte que els habitatges d'ús turístic tenen sobre el producte interior brut del municipi. Això és un 12% del total del PIB. L'estudi xifra en 2.000 el nombre d'habitatges d'aquesta tipologia, dels quals 1.200 corresponen a apartaments i 800 a cases amb jardí.
L'impacte econòmic d'aquests apartaments i cases correspon sobretot a la renda obtinguda pel lloguer. L'estudi també calcula l'impacte econòmic sobre sectors vinculats a aquesta activitat, com el servei domèstic o els serveis de jardineria i manteniment de piscines. L'estudi ha estat elaborat per Expo Habitat, la Fira d'Habitatge i Serveis de Calonja, Sant Antoni, amb les dades de la Guia Oficial d'Establiments Turístics de la Generalitat i amb la informació de les agències immobiliàries. La Fira Expo Habitat torna a Calonja, Sant Antoni, després de 9 anys de la darrera edició. Es farà al Palau Firal de Sant Antoni els dies 29, 30 d'abril i 1 de maig, amb una superfície expositiva de més de 2.000 metres quadrats.
Enllesteixen la restauració ambiental de la darrera parcel·la de l'antiga urbanització La Platera de l'Estartit.
El projecte Life Platera haurà enllestit els propers dies la restauració ambiental de la darrera parcel·la de l'antiga urbanització, emplaçada al sector nord. Fins ara s'hi dipositaven els materials extrets els mesos anteriors durant les obres de desurbanització de la resta de l'espai que s'acumulaven per al tractament previ al seu destí final. Bona part d'aquests materials s'han utilitzat per millorar camins municipals. La resta l'han traslladat a una planta de reciclatge.
Passat Setmana Santa es faran diverses actuacions de millora del drenatge de l'aigua juntament amb algunes plantacions de tamariu. Un cop enllestit, s'haurà acabat gairebé un 95% de la fase de creació de llacunes costaneres, que és la més important del conjunt del projecte Life Platera. S'hi destina 1.360.000 euros. El Life Platera és un projecte amb finançament europeu per la desurbanització i la recuperació de la funcionalitat ecològica en els sistemes costaners de la Platera. Té un pressupost global de més de 2,5 milions d'euros.
Falten 4 minuts perquè siguin les 9. Hi ha satisfacció a Pals per la primera mostra divulgativa de l'arròs.
En el marc de la 24a edició de la promoció gastronòmica Pals i la cuina de l'arròs, la vila ha acollit aquest cap de setmana la primera mostra divulgativa de l'arròs de Pals. La idea va sorgir de la interacció entre l'Ajuntament, els productors i els restaurants de la zona amb la voluntat d'incloure una proposta de caràcter divulgatiu dins dels actes de la campanya gastronòmica.
L'alcaldessa de Pals, Sílvia Monar, ha destacat a Ràdio Capital la bona acollida que ha tingut aquesta primera mostra divulgativa. Monar ha explicat l'objectiu de la proposta, que s'allunya d'una fira i aposta per la divulgació i els tallers.
I al fer aquesta planificació, doncs, vam considerar que podíem fer una mostra divulgativa de l'arròs de Pals, sortint una mica de lo que és la vessant firetàs de degustacions, com és una fira tradicional, sinó que volem ser en plan més educatiu i que la gent vingui a veure com es cuina i fer una petita degustació. Es tracta de que la gent després vagi a dinar en els restaurants, 17 restaurants a la campanya, i que tenen molt bons arrossos a tot el del poble.
Sílvia Monar apunta que la mostra divulgativa forma part d'un projecte col·lectiu, cultural, econòmic i identitari vinculat al món de l'arròs. Pels acollit al llarg del cap de setmana mostres de degustacions, conferències, tallers de cuina i un ampli i variat programa d'activitats amb l'arròs com a protagonista.
I fins aquí el resum de l'actualitat d'aquesta nostra. Aquestes i altres notícies les trobareu també al nostre web radiocapital.cat i al newsletter que us enviem cada migdia a aquelles persones que us hi heu subscrit. Que tingueu un bon dilluns. Adéu-siau.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. I encara tenim temps per fer un últim apunt per la previsió meteorològica, Martí Seguer.
Comencem la setmana amb un dia assolellat, amb algun núvol baix que pot aparèixer a primera hora del matí, però que ràpidament es fondrà per deixar-nos unes bones temperatures de fins a 26 graus de màxima i la mínima, que es mantindrà baixa, als 5 graus. I és que el contrast tèrmic entre el dia i la nit es fa notar. La tònica de tota aquesta setmana serà força similar, amb ambient assolellat i bones temperatures.
I volem marxar, no volem marxar abans, però sense tenir un record per la Carme Chacón, que va morir sobtadament ahir a l'edat de 46 anys. Un record que volem tenir en paraules de l'actual alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, que va ser company seu al Congrés dels Diputats.
La Carme la coneixia personalment, perquè vaig fer-hi amb ella a Madrid de diputat i, a més, eren companys de l'executiva del partit a nivell nacional. I, per tant, un cop molt fort, a més a més, perquè és inesperat, no? No te penses mai que amb 46 anys, ple de vida i ple de vitalitat, doncs, se t'emporti.
I encara també un record de part del primer secretari del PSC a les comarques de Girona, en Marc Lamuà.
I la veritat és que ella podria ser, doncs, això, una política dura, decidida, i realment també, sota, hi havia una dona entranyable, amable, una persona que s'hi estima, no?, quan traspassaves tant del nivell de la política i passaves més el dia a dia on coneixes les persones.
I per descomptat el nostre condol de part de tot l'equip de Ràdio Capital i de part de tot l'equip que fa aquest programa, que s'acomiada aquí: Antoni Sella, Sílvia Pedret, David Parreño, Dani Cortés, Martí Seguer, Juli Pedrero, Marc Lapés, Ignasi Herbat, Josep Lluís Vidal. I tornarem demà puntualment a les 8. Que vagi molt bé, que tingueu molt bon dilluns.
Supermatí amb en Miquel 40.
Adéu-siau.